un dilluns més ja tenim aquí la Susana García de Building, que ens porta temes, propostes per debatre. Avui amb un dels col·laboradors habituals, podríem dir, i una convidada que ens parlaran de quin tema. Susana, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, avui parlarem de coeducació, d'aquest terme que ara s'està sentint sovint i que potser hauríem d'aclarir una miqueta què és això de coeducar o educar en la igualtat. Per això hem convidat a la Gemma Lienas, escriptora de renom catalana. Han fet una llarga obra relacionada amb això i amb altres qüestions per adults, infants, joves. A mi particularment el que més m'agrada són els diaris de la Carlota. La meva filla ha crescut amb ells, amb la qual des d'aleshores sóc una gran admiradora. I l'Oriol Castellví, director de l'Escola de la Floresta, mestre, formador de mestres, com sempre, aquí
estem. I tertulia habitual.
Tertulia, ja, sí.
Bé, doncs començarem amb la Gemma. Gemma, aclareix-nos una miqueta aquest terme coeducació, en què consisteix i realment si la gent estem preparada, no, per tot això, si...
De fet, sí. Coeducació és un tema que té molts anys ja, perquè neix en el moment en què les escoles es fan mixtes, és a dir, que fa molts anys, després del franquisme, quan va arribar la democràcia i les escoles van començar a ser mixtes, que es va parlar d'educació mixta, perquè hi havia nens i nenes, però aleshores les especialistes, que eren en general eren dones, van començar a parlar de coeducació. O sigui, que estem parlant d'un terme que fa molts anys que existeix, el que passa que ara està al carrer, i abans no ho estava. Què vol dir coeducació per comparació amb educació mixta? Educació mixta vol dir que nens i nenes estan junts, però que no es fa res per canviar els patrons, els rols, els estereotips, mentre que coeducació vol dir que l'educació es fa pensant en que nois i noies, nens i nenes, puguin desenvolupar-se realment com a persones i no estiguin marcats per uns estereotips de gènere que els fan anar per un camí si ets nen i per un camí si ets nena. Això voldria dir la coeducació, més o menys.
D'acord. A l'escola de l'Oriol fa uns anys que ja s'està treballant en aquest sentit, tant des, per part del claustre com de les famílies. Com està funcionant això?
Bé, nosaltres fa uns anys, doncs, dues o tres mares de l'escola van venir al despatx i ens van dir que per què no fèiem un treball de coeducació, i jo me les mirava com dient, us esteu inventant un problema que no hi és. I em deien, és que no hi ha coses que podem millorar molt, fixa't que els nens i les nenes... Jo t'ho juro que no ho veia per enlloc. Pensava, però si aquí respectem a tothom. I en canvi, sí que hi havia mestres que deien que sí, que era molt important fer això, n'hi havia que no tants, tothom estava en un punt diferent. El fet és que vam fer formació, no? Inclús per famílies vam fer activitats i ens vam adonar de moltes coses que no fèiem bé, no? I la gràcia és que és veritat que tothom ha millorat una mica en aquest sentit. És a dir, hem aconseguit millorar dinàmiques de pati, proposta d'activitats, no? Perquè és veritat que és un tema molt amagat. És a dir, si no t'ho expliquen, jo m'estimo molt els nens i les nenes, però si no m'ho haguessin explicat, jo no hagués vist cap problema en aquest sentit.
Perquè ets un home, segurament, i jo no dic que sent dona, jo no dic que sent dona ho vegin totes les dones, però jo, des de molt petita, que aquest tema l'he vist, és a dir, que homes i dones no ens eduquen igual. Clar. I per tant, jo l'he patit a la meva pròpia carn, i a més te n'adones de moltes coses, te n'adones que les dones no desenvolupen tot el seu potencial perquè estan frenades, perquè la societat, la mirada que té és una mirada androcèntrica.
Clar, però llavors a mi em passava que quan aquestes mares, o alguna mestra, dona també, per cert, doncs que creien més en que era molt important aquesta millora, com que vosaltres ho heu viscut i no, des de petites, m'ho deien amb una càrrega emocional que jo no entenia, i es pensaven que jo era insensible a això, quan en canvi els hi deia, d'acord, provem-ho, no? I he de reconèixer que ara hi ha moltes coses que fem diferent, i que és veritat que arriba un moment que obres els ulls amb aquestes històries, no? Però penso que potser es demanava un canvi massa ràpid, no? Quan això és una cosa que tothom ha d'entendre, que tothom ha de compartir, que totes les famílies han de compartir. Com ho veus?
A veure, jo crec que no és una qüestió que les famílies ho comparteixin. La nostra Constitució, el nostre Estatut, diu que homes i dones no som iguals. Per tant, continuem mantenint una escola on no som iguals, perquè, per exemple, els currículums escolars no posen pràcticament cap dona.
No.
Val. No, doncs això no és coeducació.
Però, per exemple, nosaltres ens vam adonar que el futbol era un dels espais o dels esports que més hi havia aquesta diferència. Fins i tot que hi havia nenes que no hi jugaven perquè doncs, físicament no eren tan fortes com els nens, etcètera, etcètera. No? Per tant, vam intentar regular molt això, inclús dinamitzar-ho de manera diferent, que el futbol no tingués tant pes. També hi ha moltes famílies que llavors ens deien «Oh, el meu fill vol jugar dos dies a futbol o tres i ara no». Per això et deia que jo crec que és un treball molt...
Bueno, però les famílies això ho han d'entendre. És a dir, al pati, habitualment, això la Marina Subirats fa molts anys, va escriure un llibre que es diu «El rosa i el azul», que parla d'això, i explica com els patis estan colonitzats al centre del pati pels nens, perquè juguen a futbol i ocupen tot el pati, i les nenes estan al voltant parlant. Això és una metàfora del que després serà la vida. Les nenes a la perifèria sense fer res i els nens ocupant l'espai central. Doncs tot això, encara que no us ho sembli, va configurant la teva manera de ser i la teva manera d'abordar el món. Per tant, és igual que les famílies es queixin. Les nenes tenen tot el dret també a ocupar el pati. I per tant, està bé que es faci un dia als nens, un dia als nens, un dia a futbol, un dia no sé què. No pot ser que sempre el pati estigui colonitzat pels nens. Perquè a més, hi ha nenes que els agrada jugar a futbol.
I tant.
Però els nens procuren donar-los tantes patades com puguin perquè aviat no tinguin ganes de jugar-hi.
Ah, però això vols dir que són tan dolents els nens?
Això, no, perdona, jo no dic que siguin dolents els nens. No, no, no. Això és una interpretació teva del que jo he dit.
Ah, home.
Dolents no, però ells consideren que és millor jugar sense nenes. Clar. I per tant... Bueno, doncs per això mateix no són dolents, simplement eliminen a les nenes i per això m'ho han explicat a mi molts nens, eh? No m'ho invento, m'ho diuen, em diuen, sí. Quan vaig a les escoles em diuen, no, home, perquè procurem clavar-los moltes castanyes i engegar-les moltes vegades a terra fins que al final diuen, vale, molt bé, jugueu vosaltres sols. Bueno, però els nens també han d'aprendre a conviure.
És veritat,
que,
és veritat.
Perquè si no, aleshores passa que quan arriben al poder, ells tenen una manera d'exercir el poder i ella és una altra. I aleshores, si no l'exerceixes com ells, castanya que va, veus? Per tant, és molt important, és igual que les famílies no ho vegin. L'escola ho ha de veure, ha d'educar.
Però ho veus com parles amb passió d'això?
Escolta, mira, tinc molts anys.
És un elogi, eh? Parles amb passió d'això.
Sí, parlo amb passió. No, parlo amb entusiasme, perquè jo sóc més entusiasta que apassional.
Però els que no ho érem tant, entusiastes d'això, necessitàvem el nostre temps, també.
Però és com si a tu...
Fins i tot
no em pots convèncer.
Fins i tot algunes dones,
jo he funcionat 40 anys d'una manera...
Però tu ets blanc, i si un negre et vingués a dir que estan discriminats i que s'ha de canviar, tu, pam, el xip el canviaries de seguida.
Sí.
Sí. En canvi, amb les dones, t'ha costat.
M'ha costat un temps de reflexió.
T'ha costat un temps de reflexió. Amb els negres no tindries cap moment de reflexió.
Segurament no.
No, vale. Això vol dir...
No és tan obvi,
això vol
no
dir...
és tan tangible.
Però clar, és que la reflexió no l'he hagut de fer jo sol. L'hem hagut de fer un equip de mestres, unes famílies, uns alumnes, i no tots anaven al mateix ritme. El canvi ha sigut molt lent, i hem canviat, i n'estic molt, molt content, eh? Vull que en el fons volem el mateix, eh? L'únic que et dic és que... Sí que vaig notar com aquesta, i algun cop, certa beligerància, inclús. A dir, és que ja ho heu de fer així.
Bueno, clar, és que sí. És com si tu tinguessis una porta perquè hi entressin els negres i un altre els blancs, i vingués un negre i et digués, no, tothom per la mateixa porta. I tu diguessis, no, amb calma,
no
uns dies sí,
una porta
dies...
per on entren nens i nenes.
No, però sí que tens, perquè això està estudiat, la Marina Subirats ho té estudiat, hi ha molta gent que ho té estudiat, però la Marina és boníssima amb això, boníssima. I la Marina t'ha estudiat, fins i tot s'ha arribat a estudiar les vegades que els nens reben l'atenció del professor i que la reben les nenes.
I quin rep més?
Molta més els nens.
Els
És a dir, moltes més vegades són preguntats als nens. Per exemple, s'han fet estudis, hi ha un llibre d'educació emocional, ara no recordaré l'autora, hi ha un llibre d'educació emocional que explica que es posa un examen de matemàtiques impossible de fer, perquè és impossible de fer. Els nens diuen, mira, no puc, és que no he estudiat prou. Les nenes diuen, ai, és que no hi arribo, no en sé prou. És a dir, els nens no és culpa de la seva capacitat, és culpa de que no han estudiat prou. Les nenes és culpa de la seva capacitat. Això està molt estudiat. Això, mira, la Universitat de Harvard té un test que es pot fer per internet, que passa que és un test en anglès, i que mesura els prejudicis que tens respecte al que tu vulguis mesurar de la llista que ells tenen. Pot ser que mesuris els prejudicis respecte a l'ètnia, la raça, respecte a l'orientació sexual, hetero, homo, etc. I n'hi ha un respecte al gènere. I aleshores aquesta gent han fet molts treballs, molts. I, per exemple, explicaven com abans de començar un examen a la universitat els hi demanaven a nois i noies que posessin quin era el seu color de la pell. I aleshores els afroamericans, quan havien de posar que eren afroamericans, treien nota molt inferior a la que treien habitualment. És a dir, que el prejudici que tu tens al cap respecte a tu mateix actua per no deixar-te actuar.
Saps què faig jo? Que no sé si és coeducatiu o no. Ara t'ho preguntaré. En el cas d'una urgència d'un nano que s'ha fet mal, miro els telèfons i truco la mare sempre primer, sí. No el pare. Estic fomentant... És a dir, llavors penso, no sé si faig bé, perquè de fet això ja és una diferència.
Home, clar.
Però és que, per exemple, és que les mares contesten totes i els pares no.
Naturalment. I saps què passa? Que les mares troben molt més difícilment feina perquè els empresaris saben que la que anirà a buscar un nano serà la mare perquè hem estat educades amb aquest rol. Si totes i tots ens anéssim tornant a l'hora d'anar a buscar un nen quan s'ha fet mal o està malalt, els empresaris no tindrien aquest uf, una senyora entre tants i tants anys no l'agafo.
Clar, però vull
dir que llavors... és terrible per les dones. Si els homes s'impliquessin tant com les dones, que alguns ho fan, tant com les dones en la cura dels fills i filles, això no passaria.
Clar.
I per tant...
Clar, però potser això... Clar, l'escola és una petita part de la vida d'aquests infants.
Sí. Però a casa les famílies n'hem après molt, eh?
Sí?
Sí, o sigui, arran de que les meves filles al col·le s'ha començat a parlar d'això i s'ha treballat el tema, a casa, bueno, ho hem assumit molt i jo he començat a fixar-me en coses que ara que em passaven desapercebudes, no? Estereotips, rols en els anuncis, en les pel·lícules, coses que abans eren les veia amb molta naturalitat, clar. Ara les veig clarament.
És el que diu la Carlota, el diari Lila de la Carlota diu, t'has de posar les ulleres, sí. Perquè quan estàs acostumat a veure la realitat de la manera que t'ha ensenyat la nostra societat, que és patriarcal, sembla que allò és lo normal, però el dia que et poses les ulleres liles i veus que allò es correspon amb un estereotip que és mirar la realitat per un forat. Dius, miràvem la realitat només per l'ull masculí. Per tant, als currículums només hi ha tot el que fa referència als homes. Sí. No hi ha referència a les dones.
Em deixeu entrar en aquesta discrepància, perquè jo volia, el comentari que tu has fet, Susana, donar-li la volta. Jo no crec que haguem après tant. Sobre la teoria em sembla que la podem conèixer més i la coneixem tots, però a l'hora de la pràctica crec que encara ens queda molt per fer.
Ens queda moltíssim. Jo estic d'acord.
Sou tres dones, sou tres dones.
tres contra un. No, però
a casa és la meva percepció. A casa tinc dues nenes i les ulleres a casa són les nostres filles. O sigui, quan el pare i la mare no ens adonem, són elles que ens posen les ulleres ràpidament i ens diuen, fixa't, aquest anunci, aquest senyor obre la taquilla, surt una crema de color rosa i surt una cançó tota... fleu-me com si les dones fóssim així, no? Sí. De color rosa i que no, tot el dia
tot
passem
tots els anuncis, si t'hi fixes, quan arriba Nadal és terrible, perquè els anuncis de nenes sempre són roses, amb musiquetes facilones i sempre són o d'ocupar-te d'un nino o de fer de menjar o de netejar la casa. Jo un motxo, regalar un motxo per Nadal ho trobo ja al colmo, no? o pintar-se. I en canvi els anuncis per nens són anuncis amb músiques molt més canyeres i que són d'exploració. Alguns de violència, és veritat, però molts d'exploració. Jo quan vaig a fer xerrades als instituts i a l'escola sempre els dic a les noies, perquè els nois no cal. Els nois, tu quan els preguntes què vols fer de gran, ho saben. Les noies de vegades diuen vull ser mare. I dius, no, a veure, això a part. Vale, seràs mare, però què més? Perquè tu no trobes cap nen que et digui seré pare. Però les nenes sí, perquè com que el rol els hi van matxacant des de petites, doncs pensen que això és un objectiu ser mare. No, és una cosa estupenda si vols ser mare, però és a més. I aleshores jo sempre els dic que es facin imatges mentals, que projectin imatges mentals del futur seu i que es vegin, perquè en la mesura en què tu et projectes i dius jo vull ser... pintora, o vull ser arquitecta, o vull ser mestra, o vull ser fustera, el que sigui. Tu tens un objectiu cap al que vas. Però si tu l'única imatge que tens és veient amb una criatura a les mans, t'acabaràs quedant només amb allò. I per tant...
Jo amb això estic d'acord, estic totalment d'acord amb tu. Però tu creus que no hi ha gens d'influència biològica amb això? Cap? Zero?
Jo hi crec
perquè
molt
jo,
poc. Perquè
jo, justament, últimament he experimentat fer psicomotricitat amb nens petits, sí. P3, P4, P5... Ja la
bueno, ja no són tan petits, eh? No, P3, P4, P5 ja estan molt malejats.
Inclús amb la meva filla. I a la Floresta hi ha moltes mares i pares que, justament, creuen molt en la coeducació i ho practiquen i... Però, en canvi, a la que hi ha una estona lliure de joc, hi ha molta diferència.
Sí, clar, les nenes, els nens en van sempre a la pilota, això ho he sentit tantes vegades.
Però és que passa de veritat.
Sí. I clar que passa de veritat.
Però alguns nens que a casa em diuen, és que a casa no ho hem fomentat, a la tele no ho han
vist... O sigui, com... Bueno, a la tele no ho han vist, estaria per veure. Però és igual, entre els seus pares, entre els seus iguals, clar. Això és així. Mira, Rousseau pensava que les nenes no podien aprendre a llegir. De fet, no estava convençut que les nenes no tenien una capacitat biològica, o sigui, la seva biologia les portava a ser mares, però no aprendre a llegir. Tot sí, aprendre a cosir sí. Jo ara els explico això als nens i nenes quan vaig als instituts i els dic, qui de vosaltres sap cosir? Clar, no sap cosir ningú, que és una pena, eh? Jo no dic, veus, és d'aquelles coses que és un saber femení, que si hi hagués coeducació de veritat, s'ensenyaria a cosir, perquè és una cosa...
I els agrada molt amb els nens.
És que, a més, és una cosa molt creativa i és una cosa molt útil per la vida. Per tant, és un saber que s'ha deixat de banda quan en realitat és molt útil. Per això t'ho dic, perquè Rousseau estava convençut de que biològicament les nenes no podien aprendre a llegir. Clar que no n'aprenien, perquè no estaven estimulades. Ara tenim nenes que no juguen a pilota perquè no han estat mai estimulades.
A mi a l'escola ens ha passat que això que en diem jocs de nens i de nenes, que en diem mal dit, doncs a les nenes els ha costat molt fer les propostes que tradicionalment són més de nens, però en canvi els nens, a la que han pogut fer coses com ganxet o aquestes coses més de nenes, sí que els ha agradat molt fer-ho.
Estupendo.
Però ens ha costat molt que les nenes s'animessin a jugar a futbol.
És curiós perquè normalment no és així, és a dir, normalment els estereotips femenins estan molt determinats, però els estereotips masculins no ho estan tant. És més, sempre ser el que no són les nenes o ser el que no són les dones. És a dir, que les dones en aquest sentit ho han tingut una mica més fàcil perquè hem pogut, en algunes coses, per exemple, ens hem pogut posar pantalons. Els homes no s'han pogut posar faldilles.
I en el tema del llenguatge, tu que escrius i que... Creus que és tan important el fet d'això, el masculí, el femení,
sí, crec
que
és molt
nenes?
Important.
Creus que això realment és transcendent?
Jo crec que sí. Evidentment, les lingüistes no hi estan d'acord, ni ha que hi estan a favor i ni ha que hi estan en contra. Jo ho sé, jo estic a favor, estic amb les que hi estan a favor. Crec que l'univers, és a dir, el llenguatge constitueix un univers mental. I aquest univers mental és molt més reduït si tu dius els nens... I t'estàs referint, a part que és una cosa una mica il·lògica, fixa't, els nens, les nenes, és contrari, però en canvi els nens subsumeix el grup nenes. És una cosa que no té cap mena de lògica i de fet no sempre ha estat així. No sé quan es va començar a produir en el llenguatge a Catalunya o a Espanya, en el llenguatge català o l'espanyol, però sí que sé quan es va produir en el francès. En el francès no s'utilitzava sistemàticament el masculí per englobar els dos sexes, s'utilitzava indistintament, fins que a la Revolució Francesa van decidir que només n'utilitzarien un i que seria el masculí. Bueno, evidentment això té a veure amb una visió androcèntrica del món. De la mateixa manera que les nostres facultats de medicina fins fa no gaires anys només estudiava els cossos masculins i es deia, i les dones com els homes. Doncs no és veritat, per exemple, la simptomatologia d'un infart és molt diferent en una dona que en un home. Tu saps que hi havia moltes més mortandat de dones que els homes en els hospitals perquè no es coneixia bé la simptomatologia de l'infart en les dones?
No, no sabia
doncs,
pas.
Bueno, doncs això fins que doctores com la doctora Carme Valls, que és doctora i a més feminista, ho han començat a estudiar i se n'han adonat de que hi ha moltes malalties que no estan ben estudiades perquè només s'estudiaven els homes.
Bueno, si m'haguessis de dir una sola cosa que jo pogués incorporar a l'escola en pro de tot això que expliques, un sol detall, però que no sigui utòpic, és a dir, un sol detall, què em diries?
Val, d'acord, doncs jo diré una cosa, que l'educació emocional, que cuideu l'educació emocional que sigui igual per nens i per nenes, perquè a les nenes, generalment, no dic que no ho feu malament a la vostra escola, però dic que en general, a les nenes no se'ls deixa expressar l'ira, I en els nens, en canvi, no se'ls deixa expressar l'ira i no les altres emocions. Jo penso que és molt bo que tothom aprengui a tenir, a que pot expressar totes les emocions controladament i aprendre a reconèixer les pròpies emocions i aprendre que no cal reprimir les emocions, que cal controlar-les però no reprimir-les. I això em semblaria fantàstic.
Molt bé.
Potser des de casa, què és el que estem fent malament, Gemma? Què és el que hem de treballar?
No, jo penso que...
Inconscientment, perquè ja sí. Dic, en el meu cas, parlo, qui m'ha posat les ulleres ha sigut les meves filles, sí. No? Perquè no n'era conscient jo de tot això. I ara, potser a vegades, si no fos perquè la meva filla em fa menció, un detall, un algo que veu a la tele, que llegeixen un llibre, doncs em passaria completament desapercebut.
Jo és que crec que les famílies i les escoles, dins que cal encara molts canvis, però jo crec que han anat canviant. El que ha canviat menys, per exemple, són els mitjans de comunicació. Clar. Jo quan veig les pel·lícules que fan, els programes que fan, m'horroritzo, perquè a més els nanos passen molt temps davant d'una pantalla, sigui la televisió, sí. Sigui l'ordinador. I els programes, les aplicacions, tot és molt, molt androcèntric, molt.
En un món llibre... cada més audiovisual, és a dir,
sí,
en un món on...
Sí, on la imatge és molt...
Pantalles. Sí. Has escrit un llibre, l'últim per adults, Un tresor amagat, que potser seria la protagonista, seria una miqueta la víctima de tot això.
Bueno, tampoc és que sigui la víctima, però sí que és veritat que és un llibre que parla de... És una petita narració en el que es treballa és l'autoestima. I la protagonista té un problema en un determinat moment d'autoestima, que això ens pot passar a tothom, homes i dones. Però...
Gemma, lligat amb tot això, el teu últim llibre per adults, Un tresor amagat, la seva protagonista és una dona una mica víctima de tot això, no?
No, més que una víctima, és una persona que en un moment donat perd la confiança en ella mateixa, però això ens pot passar a totes i a tots. És veritat que el problema d'autoestima més sovint el tenim les dones que els homes per la qüestió, per la manera en què som socialitzades, però pot passar-li a tothom. Aquest llibre és una història curta que explica això, la pèrdua de confiança en ella mateixa d'una dona i com una amiga li va donant una sèrie de trucs o consells i ella arriba a poder fer una sèrie de coses que vol fer. I és, per tant, un llibre que, diguéssim, parla de com recuperar l'autoestima a través d'una petita narració. La protagonista és una dona, per tant...
De quina edat?
De 30 i tants anys, 40 anys. Val. Una periodista que està casada, que té un nen petit, i aquest llibre podria servir també per homes. El que passa, i tornem una mica a la mirada que abans dèiem, la mirada androcèntrica, que a les dones els és més fàcil identificar-se amb un llibre en què el protagonista és masculí i a l'inrevés és molt difícil. Però vaja, tot i que sigui més per dones, aquest llibre el poden llegir els homes.
Clar.
Perfectament.
Molt bé, doncs si ens queda un momentet encara...
Endavant.
Vale, per entrar en el llibre que s'ha escrit per joves, La venjança de les Panteres Negres.
Les Panteres Negres, sí. Mm-hmm. És un llibre juvenil que vaig publicar fa mig any o així, que va guanyar un premi a la ciutat d'Alzira i que és un llibre sobre bandes juvenils, sobre concretament els Panteres Negres. És una història que passa en un sol dia, és un thriller... I al llarg del dia anem veient una sèrie de personatges que es van creuant i que al final arriben a un moment culminant que no us explico perquè
clar.
Que llegiu.
Per quines edats?
Això és per secundària.
Això és per
secundària i és un llibre que el pot llegir una persona adulta sense que li caigui de les mans. Però jo diria que aquest llibre el pot llegir segon, tercer, quart d'ESO.
Molt bé, doncs...
Sempre se'ns fa cura, Carme?
Sempre. És que són temes sí. Que no s'acabarien no s'acabarien mai, són infinits.
Sí, sí.
I tenim un temps, que això sí, és limitat a la ràdio. Fem la proposta, obrim el debat i després cadascú a casa seva, doncs que s'ho miri com vulgui, no? Que nosaltres continuarem fent propostes relacionades al món de l'educació. Agraïm moltíssim a la Gemma Lienas i l'Oriol Castellví, que avui també ens ha acompanyat per poder parlar d'aquest tema. Susana, ens tornem a trobar un altre dilluns.
Això mateix, moltes gràcies per tot.
Fins a la propera, bon dia.